deixant enrere una trajectòria que el va convertir en un dels grans icones del cinema d'acció per la generació dels anys 80 i 90. En la mort d'un dels grans de la pantalla petita i grossa, arribam a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 8.
Més informació a ib3notícies.com. I un any amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a una nova conversa polisèmica. Hem convidat a tres persones nobles, que ara tot d'una vos presentaré. No són nobles d'origen, bé, no ho sé, perquè si rascam a la genealogia potser hi trobem algun llinatge aristocràtic, però si les duim aquí és perquè pensant que són nobles de cor i d'actes. Tenc ganes de demanar-los que vol dir per ells ser radical, si apel·la a l'arrel o als extremismes. Quedeu pendents fins al final, perquè quan manquin uns 15 minutets per acabar aquesta hora, arribarà en Toni Camps amb una proposta de quatre pel·lícules ideals per un cap de setmana. L'excusa, el bon cinema i les quatre paraules de la setmana, que han estat noble, granja, origen i radical.
Jo vull ser rei, ser per tu.
I aquí tenim els pets amb aquest jo vull ser rei, que mos dona peu a la primera paraula polisèmica d'avui. Però abans, vos presentaré els nostres convidats. Rafa Goberna, consultor de persones a les organitzacions. Com estàs? Benvingut.
Encantat, una altra vegada, estar aquí amb vosaltres.
I nosaltres de tenir-te, Cristina Hors, que ve tenir-te amb mi, eh? Com va?
Bones, gràcies.
I Miquel Àngel Palleres, expert en màrqueting. Tu ja ets a casa teva, com estàs?
Expert, no ho sé, però bueno, intentant defensar-nos.
T'havia de presentar d'alguna manera,
eh? Gràcies, encantat d'estar aquí.
I part de l'equip d'aquest programa d'entre avui i demà, jugam amb les paraules polisèmiques, avui en posam quatre damunt la taula, que no sabem mai a on mos duran. A veure, Goberna, què comença per tu? Si te dic noble, que te venes cap.
Dues coses. El que ve de la història, i per mi és una qualitat moral, és una qualitat de conducta, de coherència, de dignitat, i el que no sé és l'etimologia, perquè això ve de la història, de la jerarquia, i vaja, noblesa i jerarquia, i noblesa i dignitat, no ho sé. No sé, em genera aquest dubte.
No sé si no, t'ajuda que ve del llatí nòbil, que jo crec que directament ve d'això, no? De que per naixença, per gràcia, el sobirà pertany a una classe social diferent, aquests nobles. Sí. Però nosaltres jugàvem en la polisèmia, així que mos pot dur per llocs molt diversos. Cristina, noble.
A mi me ve algo més terrenal, que en Rafa, a mi me ve més alta alcúrnia, no? Me ve més això, ja sé que la paraula noble també es parla de materials nobles i de fustes nobles, però no sé per quin motiu me ve els títols nobiliaris, no? No sé per què m'arriba això.
Perquè és la primera excepció, vull dir, també ve, també. Igual que en Rafa, que és aquesta part com a elevada en dignitat, mèrit i distinció, que probablement també ve d'aquests senyors que eren senyors, com a més que els altres, Miquel Àngel. Mèrit, no, perdona, noble.
Sí, i curiosament, la noblesa pareix que s'hereda, no? I és títol, vull dir, és títol nobiliari. I penso que en realitat la noblesa és tot el contrari. No, no, el fet de ser... O sigui, no hauria de ser hereditària, o sigui, hauries de demostrar cada vegada. No? És com les estrelles Michelin, te l'has de guanyar cada any. Doncs pues, la noblesa crec que és més de caràcter que de naixement. No? Així que és una excepció que jo crec que en dos tiempos modernos que tenim haurien de, a lo millor, de redefinir. No? Uh-huh. I després me ve també en el cap, que segurament heu xerrat de química i heu tingut en Ángel Terrón, que vos contarà los gases nobles, no? Uh-huh. I no sé per què se les diuen nobles, que segurament ell ho sap més bé, però jo sempre havia mostrat que eren gasos que no interaccionaven. Se diuen nobles perquè no tenen electrons libres, no interactuen con nada, i és un gas inerte, no? Uh-huh. I està allí com que no li afecta nada ni afecta a nadie. Uh-huh. I esto es la nobleza de los gases.
I de l'aristocràcia, també, igual. Ja.
Tampoco molestan mucho, ni interactuen.
Incoloros, inodoros.
També, pues, això no ho sé tant, però m'imagino que sí.
Clar, però hem de dir que els títols nobiliaris, ara que posàvem aquesta cançó dels Pets, a veure, hi són, formen part de la nostra estructura vital, fins al punt... Bueno, estructura vital d'aquella manera, per alguns més que d'altres, però fins al punt que fa dos dies, com qui diu, el rei va nomenar Rafa Nadal marquès de Llevant de Mallorca. Així que se segueixen donant els títols nobiliaris.
Però, mira, potser en Rafa Nadal s'ha guanyat la noblesa, probablement, no? Si li han donat això és perquè se l'ha guanyada, no? En canvi, jo posaria en dubte que el teu cognom dugui implícit una noblesa determinada. Jo crec que el que deien al principi, un se l'ha de guanyar.
Què és el que penseu del futur de lo nobiliari?
Particularment, jo crec que avui en dia ja no té sentit. Jo crec que tot això és feudal, tot això ve d'una època determinada. En el seu moment igual tenia un cierto sentido, jo crec que de terratenència, no? de territori, de terra, del poder damunt aquella terra, que avui en dia això ja ha canviat. Per dir que avui en dia jo crec que fa molts anys que ja ha canviat, no? Però és algo que continua i la gent encara valora tenir un títol nobiliari com algo que pues, té un cert prestigi, no? Però particularment no és prestigi, el que deia, te l'has de guanyar cada dia. No?
Però la curiositat, perdona, Miquel Àngel, també era que abans anava aparellat el títol nobiliari amb un cert patrimoni, no? Amb una certa capacitat econòmica. I avui dia... me fa molta gràcia això, perquè els títols, és cert que s'hereden, s'ha de pagar, alerta, que has de pagar per heredar aquest títol. Però, a més, en el dia a dia, els nobles que encara mantenen els títols hereditaris, de pares a fills, el patrimoni s'ha reduït, per no dir que n'hi ha molts que tenen títols, si els que el tenen, però viuen a una casa normal i corrent, no? O sigui, que el pati de Palma, d'aquests patis del centre de Palma, això ja no.
Ja ha passat la millor vida.
Ha passat la millor vida, és a dir, tu pots ser marquès a posta compte, però ja no va aparellat aquesta també... aquest patrimoni que podia ser atribuït a un títol nobiliari. Això ja també s'ha perdut molt.
Has dit, Araceli, ha estat sense voler, però has dit que penses d'un noble governa. Jo he pensat, sí, efectivament, no? Governava com a implícita en els temes de noblesa, no? O hi anava.
Hi anava.
Avui en dia ja no tant. De fet, jo diria que tot el contrari.
Tot el contrari.
Però mireu el que deia. Jo posava d'exemple en Rafa Nadal i comentàveu d'on ve, no? I si ara té sentit o no té sentit. Teresa Perales, nedadora paralímpica, marquesa de Perales, hereditari. Luz Casal, cantant, marquesa de Luz y Paz. Hola, què tal? Hereditari. Carlos López Otín, bioquímic i biòleg molecular, molt important. Marqués de Castillo de Lerés, vitalicio. Cristina García Rodero, insigne fotògrafa, marquesa del Valle de Alcúdia. Això és quasi com donar princesa Sofia, no? El rei de Gaidí. I jo també en quiero. No ho sé. És molt curiós.
D'on dones els noms aquests que has dit? Com deu ser la mateixa persona que posa els noms a les operacions policials? Sí. Que sempre són nombres així com muy buscados.
Hombre, la marquesa de Luz y Paz. En Luz Casal és un puntazo.
Boníssim, de totes maneres. És un marquesat espectacularment preciós.
Però, clar, tu ara vius a Manacor o a la zona de Llevant i has de fer referències en el senyor marquès de Llevant, no sé.
Que més és un reconeixement que se'ls adona a aquesta gent, igual que en Rafa Nadal és un reconeixement que se li ha fet per tota la trajectòria i pel sentit que té o per com ha duit el deport i, de més, mos ha
mos han comprat en mallorquins. Mm-hmm. Jo crec que és un reconeixement, ja no és tan nobiliari com abans. No te puc donar un Nobel, mm-hmm, perquè no el te puc donar, però te donc això, que a més està mono, no? No sé.
Pot ser, però el que deia, jo crec que te pot agradar més o menys sa carrera professional d'un Rafa Nadal, però és vera tot el que acabes de dir. És qualcú que bueno, pues, ha estat el líder mundial en el seu esport, ha aportat a Mallorca i a Manacó en el punt de mira, inclús turístic, de tot el món. Per tant, bé, sí que pot dir que s'ho ha guanyat de qualque manera, aquest mèrit, que és en forma de marquesado o de, com se digui, o de títol nobiliari, perquè jo suposo que els títols deportius ja els té tots.
Ja els té tots.
Sí, però sona, no?, una mica com de modé. Mm. Que és algo ja sí, fora de context, per mi, eh? Amb el sentit en què... el que em pregunto és cap a on transita això? Los nobles de antes son los multimillonarios ahora?
Mm. Són els que tenen patrimoni? Això és el que jo anava dient ara, que no...
Perquè és
no
un tema de supremacisme, eh? Vull dir que...
Sí, sí. Ja, però jo vos he posat exemples de música, de ciències, d'esport, que no té... En Rafa Nadal té molta pasta, no? I l'inverteix com vol, però els altres, bueno, m'imagino que és per ses
trajectòria.
Aquestes arts nobles que practiquen, també, sí, no? Podríem dir així.
I supos que, bueno, també hi ha grados d'esto, no? Perquè no és lo mismo un marqués que un conde o que un duque, no? Jo pensava, si està com a etiqueta d'un vi, està més baix que si està com a etiqueta d'un brandy. Que sempre el brandy és duque de no sé què, però és una mica més que el conde de no sé què, que està una etiqueta de vi.
Bé, en aquest cas tots...
Que me perdonin tots els condes i marqueses i tal, perquè són molt irrespetuosos amb això, però...
Tots han estat marquesats.
Sí. Jo penso que la realitat la creen les paraules. Jo penso que el llenguatge és vital i fonamental i de com expliquem les coses i el relat, el que parlàvem, no? El que t'expliques, no? I tot evoluciona, no? I llavors jo crec que també amb el llenguatge hi ha una evolució i històricament és veritat que té un pes la tradició, maneres que hem après de casa i tenim tota una història. Hi ha tantes generacions que estan a darrere i que s'han influït, però jo crec que no té gaire futur, això, penso, eh? Vull dir que és a dir, pertanyen a, pues, això, a l'origen de l'edat mitjana, o abans, o no sé, a l'imperi persa, jo què sé, vull dir que... Però que ara comença, jo penso que comença a no tocar, a canviar les prioritats i el model social, diria. No sé, la generació, si tals joves... No sé què és el que pensen sobre això. Suposo que no pensen res.
Que no deuen saber ni... Si
no me facis gratar massa allà, perquè crec que no sé què mos trobarem.
Nosaltres compartim paraules i sa que ve ara... A veure, no és molt, molt polisèmica, però jo crec que dona joc.
De algo que no tiene pies, ni cabeza, ni el sentido de un reloj. Magia en tus ojos, magia en tu voz, magia en tus ojos.
La granja, magia en tus ojos, que està ben duita, no, Cristina?
Molt bé, la granja és de la nostra època.
Per això t'he dit que aquesta cançó de 1989...
Nostros, mallorquins, sí, molt ben duita, molt
clar,
ben.
I vàrem entrevistar en el compositor i bateria de La Granja i fa, no sé, és emocionant, no? Tu que has ballat i has escoltat els cassets de La Granja.
Els cassets.
I d'ara poder tenir una conversa allà i introduir-la en el programa està molt bé. I de granja, ell deia La Granja en castellà, perquè mira, éramos así, però se llegeix exactament igual en català. Granja, la paraula polisèmica, Miquel Àngel, granja.
Ara pensava, si sa banda s'hagués dit La Granja, jo crec que no la reconeixeria ara mateixa.
No, no, no. No veig
la granja. La granja. Però bueno, ja està. està. Jo penso que bueno, que granges, evidentment, avícoles, no? Tothom ho relaciona d'aquella manera, però clar, que avui en dia les noves tecnologies han duit un altre tipus de granja, que jo crec que és simplement una espècie com de sinònim d'una analogia d'un espai de producció com a semi-industrial, no? I hi ha granges de servidors, hi ha granges solars, hi ha granges de que no deixen de ser espais, on hi ha molt d'una cosa que produeix algo, no? I això és el que pensava. Ah, i Rebelión en la granja, por supuesto. Ja xerrarem després de rebeldia i de radicalisme i tal. Bueno, pues ja lanzo la Rebelión en la granja.
Uh-huh, molt bé, Cristina, granja.
Pues jo m'ho venia en els porquets i les gallinetes, però quan en Miquel Àngel ha parlat de tecnologia, pues me venen les granges mineres de Bitcoin i de blockchain, tot això m'arriba, o sigui que hi ha grans granges d'això, de minar.
Sí, sí, i no sé si en sabeu molt, però també diuen que consumeixen molta electricitat.
Moltíssima.
Molta d'aigua, molta energia, i que ara mateix són necessàries i estan en expansió.
Totalment.
Perquè tu, jo crec que quan te vaig conèixer, sí. Xerraren de blockchain.
Xerraren de blockchain.
Que no tothom probablement sap què vol dir, però ara hi tornaré. Rafa, granja.
A mi també. Vull dir, penso que l'origen és agrícola, i em fa gràcia de que ara que estem anem cap a una cap a un gran avanç en tecnologia, es mantingui aquesta paraula. Un fotiner de màquines coordinades, ordenades i que fan coses increïbles, no? Uh-huh. I no hi ha una paraula nova, vull dir que en el uh-huh. sentit de que una mica ho connecto amb lo d'abans, no? Amb el llenguatge. I utilitzem el llenguatge i li donem aquesta possibilitat polisèmica, no? Uh-huh. I cada vegada més, i cada vegada hi haurà granges de robots, hi haurà espais de producció.
Mm. Granges de caragols.
Sí, cert, i n'hi ha.
Si heu vist Matrix, que supos que sí, doncs hi havia granges d'humans, no? De persones. Mm-hmm. O sigui que no sé si arribarem en aquest extrem en qualque moment, però vés a saber.
Bueno, estan acotades i produeixen coses, i el tema del blockchain, per fer un apunt, Cristina, mm-hmm. perquè clar, és una granja molt diferent a la de les porquets. Com l'explicaries pels oients que no saben bueno, molt bé què
és? És un gran espai on hi ha molts, molt, molt d'ordenadors, per això el que tu deies que consumeixen molta energia, molta llum, perquè es dediquen pues, això, a tancar algoritmes per crear bitcoins, en aquest cas, part de bitcoin perquè és el més conegut, no? Però n'hi ha moltes més, hi ha moltes més monedes. Però se van començar a crear pues, bitcoin i jo en sé d'un aquí a Europa que està a Irlanda, que és immensa, i és el que tu dius, hi ha un gran consum, però és que per crear algoritme i per tancar algoritmes i crear bitcoins és necessari, perquè tu ho pots fer a casa teva, amb el teu ordinador, amb el teu consum, però no faràs mai un bitcoin, mai en la teva vida. Per tant, se necessita aquest consum d'energia, aquest gran espai d'ordenadors per fer això.
Però és només per bitcoins o és també per fer tota l'operació com a de...
És per tancar l'algoritme del bitcoin.
Val.
Sí, són operacions que duen a les cadenes de l'algoritme per tancar l'algoritme i crear un bitcoin.
I que és una moneda que allò un dia hi és i un altre dia no.
Que bueno, hi és sempre. El bueno, que sí que varia molt, perquè està molt tocada, en el sentit que no li agrada, evidentment, en el capitalisme actual, això no agrada, perquè no està controlada, i per tant en els bancs no els agrada gens, però no pot deixar d'existir ja, no podrà deixar d'existir mai, però puja, baixa, ha arribat a tenir un valor de 150.000 euros un bitcoin, alerta, o sigui que, però puja i baixa, com a sa bossa.
Ja.
Jo no té cap bitcoin.
No.
Ni un fragment de bitcoin.
Jo tampoc, però conec gent que en té.
Sí. Pues especularan, no? I és una... No li agraden el capitalisme, però és una economia especulativa, no? I l'ús que se li dona en aquest moment, com que no pots anar, o pots anar ben poques tendes a comprar en bitcoins, com una moneda, pues és una moneda que està allà de referència i pots negociar amb ella, però difícilment pots...
Però pots pagar ja en bitcoin, no?
Sí, però no...
A la xarxa ja pots pagar en bitcoin.
Xarxa,
hi ha gent que t'ho admet i que, de fet, te demana sí, pagar amb bitcoin.
Comerços en general no pots accedir-hi. No? Tornant a lo de l'energia, que clar, aquestes granges demanen molta energia. I l'altre dia estava en una conferència de Pep Miralles, se deia, d'intel·ligència artificial, con propósito, y charlaba de, bueno, os voy a enseñar un poquito para que cuando os pregunten sobre inteligencia artificial al menos sepáis de qué va la película y por qué haya tanto boom en aquel momento en inteligencia.
Pep Martorell, ¿dónde
está? Martorell, perdón, sí.
Sí.
Mira, y si no. Pep Martorell. I contava que hi havia com tres eixos principals de gràcies a el boom, no? Un era l'algorítmica, un altre eren les dades, la quantitat de dades que ja tothom ofereix i que estan allà a l'abast. I potència de càlcul, no? I tot això ja ho tenim, no? Però clar, això ha duit un problema més, que és que tot això demana molt de menjar, demana moltíssima energia, no? I de fet va mostrar fotos de granges de servidors d'intel·ligència artificial que ocupen, pues, quilòmetres quadrats, molt de quilòmetres quadrats, i cada vegada se fan més grans, cada vegada se fan més grossos, i cada vegada estan en mans de gent, de menys gent amb més poder adquisitiu, no? Clar, cada vegada que estires un poc desfil de les noves tecnologies i tal i qual, i hem xerrat aquí de xarxes socials, i hem xerrat de tot el que està succeint amb aquest món digital, i mos està duent cap a una societat que és un poc rara d'encajar. O sigui, jo, almenys, pues no sé quina vida tindran els que ara estaran de generació Z i de més, no? Quan nosaltres no estiguem i estaran ells, evidentment hauran nascut en una època absolutament digital, però amb unes demandes de recursos i tal, que seran molt, molt, molt heavies, no? Quin món li deixarem?
Sempre quan ho sortim, el ser humà sempre se n'ha sortit de tot. Mm. Jo me'n recordo que parlàvem quan va sortir internet, i no fa tants d'anys, jo era com la fi del món. Perdona, internet, i això, jo tenia un company que me deia, això matarà el món. I, de fet, m'ho deia. I ho hem superat, i ara internet és el nostre dia a dia. I mos hem acoplat, i la tecnologia s'ha acoplat a nosaltres, o nosaltres a ella, ja no ho sé massa bé, però sempre bueno, però me n'ha sortit.
Generant també moltes diferències socials, i no és el mateix Europa que Àfrica, i encara continuem exactament igual, pues va estar bé la guerra d'Iran, que no és guerra convencional, esto es otra historia, ¿no?
Sí.
És una invasió o una semi-invasió con motivos económicos que siempre están, però vull dir que nunca habían sido tan descarados abiertamente, ¿no? Y es por el uso de la energía en forma de petróleo, ¿no? Y por eso Venezuela, y por eso Irán, y por eso irán cayendo todo qué tipo, o sea, el régimen político les va a dar exactamente absolutamente igual mientras tenga acceso a la materia prima, ¿no? Y bueno, pues aquests puestos on hi ha aquesta energia, on hi ha esas materias primas, on hi ha tot això, bueno, pues seran zonas de conflicto. Y como el uso que queremos hacer de ellos cada vez más exagerado, pues estos conflictos serán cada vez más graves, tengo esa sensación. Por eso deia lo de... ¿Nos han sortit? Sí. Que a ver cómo se van a salir, cómo, pues ahí es donde tengo las dudas, ¿no? ¿Que seguiremos existiendo? Claro, somos... Esto es darwinismo puro y duro.
Como, como sí. Las cucarachas.
Sí, sí, sí. Sobrevivirán y... Sí, lo que iba a sobrevivir era una explosión nuclear son las cucarachas y los platos de Duralex.
Hem d'anar tancant aquest blog, però no sé si de tema granja i de producte local i de vaqueries i de com està el tema, voleu fer algun comentari o no, sobretot perquè fa uns dies vàrem conèixer com Agama tanca, perquè les lleteries que han fet inversions, bé, no els hi compren la llet, i són sectors tocats o ferits greus, no sé, Rafa, si tu te fa pensar també en la...
amb l'evolució del sector agrícola.
I en la força o no dels consumidors, no? Quin paper tenim aquí també els consumidors, no ho sé.
En teoria tenim un paper molt, molt important, però a la pràctica ens perdem per tema econòmic, no? Vull dir, per tema de preus. I, és a dir, que la consciència no... Encara li falta, no? Crec que hi ha és una assignatura pendenta que té a veure amb les prioritats. Prioritats basades en valors. No, òbviament no. I penso que encara veurem com el sector canviarà molt més, a passar de que sigui agrícola, per la tecnologia. No? I penso que no podrem fer gaires coses, no? Vull dir, en el sentit en què diuen que la intel·ligència artificial és l'última gran aportació de l'ésser humà. Perquè a partir d'ara les innovacions seran produïdes per la intel·ligència artificial. I llegia que li han donat les dades a la intel·ligència artificial per veure si arriba a treure la teoria de la relativitat. i estan convençuts de que sí, arribarà, i tot aquest treball, vull dir que anem cap a un món fascinant. Fascinant.
A mi no fa pena, és la cau.
És la cau, se'l queden.
Molt nostre,
se'l queden,
però...
Se'l queden, igual.
Fa pena la cau i fa pena, doncs, totes...
Fa pena que és nostre.
Els ramaders que s'han quedat sense por a fer feina, no? Però és que és el que dèiem. Per ahir que tota l'economia se va concentrando, se va quedando en manos de cada vez menos, i això, bueno, doncs té moltíssims defectes, no? Inclús aquí a Mallorca, pensant en el turisme i la quantitat de gent que ens visita, que menja producte que feim aquí, que no donem abasto per donar-los, però sí que cada vegada hi ha menys ramaders, menys agricultores, menys sector primari, pues, com ho farem, no? I d'on vendrà el menjar que se menjaran? I això té que veure amb sobirania alimentària i té que veure amb moltes històries que cada vegada estan en mans de menys gent. Y esto es menos democrático y tiene sus consecuencias, que yo creo que se valora poco, se estudia poco, ¿no? Que se habrían de por con estudios más sesudos y más públicos, ¿no? De donar més informació de mundo això, de qué pasará en unos años cuando todo se haya desgeolocalizado, ¿no?
Que no tindran tomàtiques amb gust de tomàtica, entre altres moltes coses. Primer bloc, Cristina Ors, Miquel Àngel Pallera, Rafa Governa, anem amb les dues darreres paraules.
IB3 Ràdio és Dial. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Aquí mos teniu i aquí tornem, entre avui i demà de divendres, que feim i proposam una conversa polisèmica. Després vendrà en Toni Camps amb quatre propostes de cinema. Apuntau per si voleu descobrir o redescobrir alguna pel·lícula el cap de setmana. Cristina Ors, com estàs?
Molt bé.
Rafa Governa, com estàs?
Continuo encantat.
Miquel Àngel Pallares, com va?
Molt bé, molt bé.
Molt bé. I de la paraula polisèmica que mos acompanya... Ara mateix és Origen. Va, i aquesta letriada, no per invisible, no per toc, sinó per gènere.
Sí, clar.
No sé si ho havíeu notat,
un poquito,
Miquel Àngel.
Un poquito, sí, sí. A més, tot aquest disco sense és una obra d'art, però jo m'entusiasmo, és una molt bona selecció musical.
I de Gènesi, perquè és el principi de tot, no? Com qui diu, és origen, a veure, Rafa, origen, que te ve en el cap.
Em ve la paraula inici, però que agafem consciència de l'inici a toro pasado. És a dir, quan comencem a fer coses, igual no tenim consciència de que estem encetant algú que no sé on ens portarà, no? Llavors, és quan mires, quan reconstrueixes la història, vas dir, ah, sí, a l'origen va ser aquella reunió que vam tenir, que vam discutir. Llavors, és algo que òbviament és molt important, perquè marca molt quan tens consciència, però és a posteriori.
M'agrada. Cristina, origen?
A mi m'ha vengut la càbala. M'ha vengut l'origen de ser humà, de la xispa d'energia de ser humà. I ara escoltava en Rafa i encara era com... perquè parlava de la consciència i m'estava arribant això, de l'energia, que som energia i que el nostre origen és l'energia.
Molt bé. Miquel Àngel?
Sí, y un poco vinculado en lo que decía Rafa, la incertidumbre de este origen, que no sabemos mucho, el origen del universo es el Big Bang. Bueno, eso no es una teoría. ¿Está demostrado? No, pero que sí, pero que te bon aspecte, ¿no? Pero no deja de ser una teoría. Pero, ¿y eso es el origen de todo? ¿O antes del Big Bang hubo el Big Crash y el universo se fue comprimiendo hasta ese punto que luego explotó y se está expandiendo? Y si el tiempo no es constante y si no empezó en aquel momento y venga a darle vueltas, ¿no? Y simplemente es un tema de desconeixement. Hem evolucionat durant mil de millón d'anys y aquí estamos hoy. ¿Y el origen cuál es? Pues no lo sé. ¿Y el origen de tu familia? Va, que xerraven de nobles, ¿eh? ¿Lo conocemos, el origen de la familia? Alguns ho sabran. Lo millor, els nobles que tenen un arbre genealògic fet i pues, saben quin és el seu origen. Jo, del meu origen, l'únic que sé és que el meu cognom és Palleras, que en francès quiere decir el que paga. O sigui, som un pringat. però ja està, no? No sé, no conec el primer Palleras, l'origen de los Palleras, no? I supos que mos falta molta informació que ha estat allà a qualque moment, però que ara no tenim i l'hem perdut.
A mi m'ha agradat el plantejament, bé, tots, però aquest d'en Rafa també, perquè a vegades no sabem com comença tot, no? Quin és l'origen de tot. Vos ho plantegeu, però, en el vostre dia a dia, quan inicieu una tasca, una feina, un projecte, a on madurar això?
No, jo crec que no, jo penso que tens un projecte, comences a desenvolupar-lo, es complica. Jo que treballo per organitzacions, no? per persones. I és quan comença a tenir forma, que comences a tenir consciència d'on ve. No? I és cert que el que Miguel Àngel deia, no? Els nostres orígens. No? Jo estic aquí gràcies a la crisi de la patata a Irlanda.
Mm. Mm? Sí. Ets irlandès?
Sí. No, jo no.
Tus genes.
Governa ve de McGovern.
Uh-huh.
I llavors, gràcies a aquesta crisi, va haver-hi molta immigració cap a Amèrica, i van haver-hi tres rames, i una va entrar per Galícia, una altra per França, i una altra cap a Portugal, penso. I la de França és la que es va convertir en el meu cognom.
Pues jo, el meu, no tinc ni idea. I a vegades ho he cercat, però no tinc ni idea d'on ve, i a vegades m'ho demanen, i no ho sé.
Quin és el teu origen?
Ors, sí, jo és que hi ha una derivació de l'Eugeni d'Ors, val? Sembla ser que és una derivació en qualque moment va passar alguna cosa que qualcú m'ho va llevar a Déu, però ho he cercat i no he trobat mai res. O sigui, ara vos estava escoltant i me feia bombeja de dir, bueno, almenys saben d'on ve, ni jo ni això, no? Però no.
Ah, és que són les preguntes que mos han fet sempre.
Después de morir, ¿qué son los agujeros negros? Expande el universo, es cóncavo o convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados?
Mos han posat moltes 80, Cristina, sinistro total. Però mos ho demanàvem, és que són les eternes preguntes.
Siniestro total en los 80 y cualquier filósofo hace 3.000 años. ¿Eh? O sigui, no,
que sí, no, que sí, però no tenien aquest ritme.
La física quàntica està demostrant moltes coses, ja, Miquel Àngel.
Sí, però, però jo no sé si és vera que està donant respostes, però també genera moltes preguntes, no?
Por supuesto, perquè això no tindria gràcia.
I clar, però que si cada pregunta que respondes te genera dos preguntes noves...
Fantàstico, pues, seguimos preguntando.
Cada vez está más lejos el conocimiento.
Amb permís de intel·ligència artificial. Vinga, i ara anem a una altra paraula que és radical.
Piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa y tú mirando a todos lados. por si alguien ha llorado y tus ojitos están mojados, no han secado. Y tú, que tanto te mereces, no todos permanecen y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidándola.
Esperàvem que Valeria Castro digués aquesta paraula, raíz, que és rel, paraula polisèmica. No és rel, però quasi, quasi radical. A veure, Cristina, radical, que te venes cap.
Jo és que m'ha encantat per ma mare lo que diu sa cançó. Pasó lo que tenía que pasar. I jo me quedo aquí, és com... Dámelo todo, yo sigo para adelante, me encanta. Y es una aceptación, es una aceptación, un ejercicio de aceptación brutal. Bueno, la paraula radical a mi només me du a extrems. Extrems cap a la dreta, extrems cap a l'esquerra, cap enfront, cap enrere, m'és igual. Però la paraula radical a mi només me ressona en extrems. Fora equilibri, jo crec que l'equilibri és una part molt important a tots els àmbits, hauríem de tenir aquest equilibri a tots els àmbits de la nostra vida, no? A tots, a nivell laboral, a nivell de parella, a nivell, a tots els nivells.
Radical, Rafa?
Uf, dràstic. M'ha fet pensar en algo que parlàvem fora micro, que el que dèiem és la necessitat de donar-se permís per atrever-se. Suposo que hi ha graus de radicalitat, eh? I crec que moltes vegades és molt necessari incrementar el nivell de radicalitat. I el que no sé és en quin moment, i ara me'n vaig amb un extrem, eh? En quin moment és lícit ser radical. Perquè dius, fins aquí. M'ha vingut també al cap una persona que conec, que va estar a Gaza, i em deia, si jo visqués allà, seria terrorista. Amb la sensació de que ja està bé, no? Tinc que prendre acció, perquè no hi ha equilibri. I a vegades necessitem la radicalitat per retornar o per crear un nou equilibri.
T'has posat molt sèrio, ara.
No, però a més, molt interessant. Així com començam, i crec que ara Miquel Àngel, crec, li posarà un contrapunt radical.
No, ara després. Però, ah, sí, perquè això m'adonava... Jo pensava una cosa mentre xerrau, que és que el que a tu t'obliga a ser radical no és habitualment una decisió momentània tuya, però ara vull ser radical, no? Sinó que és una reacció. És a dir, el que passa en el meu voltant fa que un altre me consideri radical, no? I m'explicaré una mica més. Jo som defensor de la pau. Hi ha un senyor que presideix els Estats Units que decide bombardear sitios. I jo, per defender la paz, de repente soy el radical yo. El radical és el otro, no? Que està bombardeando, però m'obliga a fer-ne una defensa radical de sa pau perquè me puguin entendre. No? Però jo no he canviat, jo no he pivotat mi punt en el que estoy. Jo no soy més radical ni menos radical que antes, però d'altres m'obliguen a defensar d'una manera més pública i més vehemente, per dir-ho de qualque manera. No? Així que aquesta radicalitat a vegades surt perquè qui se polaritza són uns altres. I jo vull detrás, però dic, no, si jo quiero mantenir l'equilibri que xerrava vosaltres, ho he de defensar d'una manera més ferma, no? I per aquí anava. I no sé si el que tu deies, Araceli, és que pensar en el radical, que és el que està debajo d'una raïs quadrada, pues eso, lo que va debajo d'una raïs quadrada o cúbica o lo que sea, és el radical, no? Així que és un concepte matemàtic també molt neutre, en aquest sentit.
I radical, i jo per això posava aquesta cançó titulada Raïs, és perquè és relatiu o pertanyent a l'arrel, és a dir, que procedeix directament i que afecta directament a l'arrel mateixa de les coses. Vos anim, si no l'heu sentit, a recuperar el programa d'ahir dijous amb en Miquel Àngel Ballester, professor de filosofia de secundària. Varen fer una anàlisi molt ràpid i jo crec que molt interessant del terme radical, des d'arrel fins a tot el que estàveu contant vosaltres, la política, aquesta part així com més extrema, més violenta. I també dir-vos, només per aclarir, que tot això que heu xerrat està dins la definició, però que també la pròpia Fundeu, la Fundació per l'Espanyol Urgent, mos diu alerta a confondre extremista, radical i violent, perquè no són sinònims, no són equivalents, encara que els seus significats se poden tocar una micona, no? Un individu violent no té per què ser extremista o radical, un radical no necessàriament ha de ser violent ni extremista, i un extremista pot ser o no radical i no té per què ser violent. S'ha de pensar una estona, ho torno a escoltar, però és així.
Agafes, a vegades personalitzar-lo, o sigui, trobar un personatge que respongui a això, i tu penses Gandhi en aquest moment, probablement era un tio hiperradical, no? Però violento, no. I extremista, pues no ho sé, supos que pot d'inglesos a lo millor sí, però no m'ho sembla, no? Inicialment. I així que, efectivament, són coses que són molt diferents.
Però tu ara que has tret en Gandhi, a Miquel Àngel, m'has duit un poc, m'has recordat un poc el que estaves parlant abans, de dir, abans d'aquesta situació que estan parlant, d'abans la guerra, pues he de defensar la pau més d'una manera més radical. Pues en Gandhi va defensar la pau d'una manera zero radical. Es va quedar quiet, ell es va dir, aquí me quedo, i va defensar la pau així, no va fer falta cap radicalisme.
Per això és radical, també.
Claro,
això sí. És el que jo te volia dir, que a lo millor tu estàs posant exactament com a sinònim de radical violent, o com a extremista violent. I radical és extrem, però és fins i tot, per diccionari, partidari d'una reforma extrema. I servir uns mètodes.
Lo que deia jo era precisament que no depende solo de ti la posició. No, claro. Radical depende del otro. En el cas d'en Gandhi, para los ingleses eres un radical. Que él estaba, se sentaba y se ponía a tejer. O sigui, no es que yo me quedo aquí. Pero eso molestaba muchísimo.
Por supuesto.
Eso molestaba muchísimo. Pero, efectivamente, es no violento, no extremista, però des del punt de vista, des del seu punt de vista, ni siquiera era radical, probablement, jo estic aquí la mar de tranquil·lo.
Era radical perquè demanava un canvi total de règim, de govern, d'estructura.
Esta manera de fer, decía, es una manera pues, no violenta y demás, pero radical, de decirle a los ingleses, hasta aquí hemos llegado.
Sí, però ho feia des de la tranquil·litat, vull dir, que no feia uns alegatos, ni feia uns... No sé si m'estic explicant. No estic parlant només de la violència.
Sí.
Ho feia des d'una actitud més neutre, no implicats en res, ni fer una defensa de faig grans els discursos, ni tu treus una bomba per una cosa i jo la trec per l'altra. No estic parlant només de violència, estic parlant també d'una actitud.
Els canvis no venen des de l'acomodació. El com influeix molt amb el què.
Sí, totalment.
Com tenim que...
Ara és el que deia a Cristina.
Que actuar per... seure's i no fer res és una radicalitat absoluta. És un posicionament. Hi ha un moment que legalitzes aquesta radicalitat per aconseguir alguna cosa. És una decisió personal que la valoració, com dius, et ve dels altres, és del posicionament que tenen altres, i que fa falta per aconseguir que passin aquelles coses que tu penses que val la pena intentar, no?
I ho hem de deixar aquí. A què passa volant, el temps?
Volant, totalment.
Oh, volant. Miquel Àngel Palleres, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cristina Ors, gràcies.
Gràcies.
I Rafa Goberna, gràcies.
Gràcies a tu.
Per la vostra energia, per les vostres paraules, per les vostres idees. I nosaltres ara continuem així, que quedeu escoltant Toni Camps, que té quatre pel·lícules que proposar-vos. Gràcies.
TV3 Ràdios. Música. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, supernoble, una granja, pensant en els orígens del radicalisme.
Bueno.
Com allà.
Idò, ho tenim tot.
Ho tenim tot, sí. Tenim ses quatre paraules i ses quatre pel·lícules.
Vinga, idò, atenció, oients, que ja teniu deures per aquest cap de setmana. Sa primera és noble.
Sa primera és noble. Bueno, diuen que s'escaló més alt de sa noblesa, sa realesa. El que passa és que a vegades nobles de sa realesa no són tan nobles com el seu propi nom indica.
¿Os molesta el polvo? Me molesta dormir con alguien. No lo haría ni con mi hermano, menos con un católico. Somos más que vosotros.
Això és que els nobles no són tan nobles, lo que mos conta La reina Margot, una pel·lícula que diu molt de com s'entenia la societat francesa del segle XVI. Per tal d'acabar les guerres de religió entre catòlics i protestants, que és el que ens mostra aquest trosset, aquest bocinet de la pel·lícula, el rei Carles IX i sa mare, Caterina de Mèdici, concerten el matrimoni de sa princesa Margarita de Valois amb el rei de Navarra, Enric de Borbó, que era protestant. El resultat és una pel·lícula perfectament acabada, és una pel·lícula plena de bon gust. Bueno, és un espectacle viu, trepidant, apassionant, però en el mateix temps és molt sanguinolent i molt brutal. És una pel·lícula devastadora. O sigui, és una pel·lícula que te mostra realment com entenien la societat aquests nobles, el despreci que tenien per la societat els nobles i com era, bàsicament, allí vull a vivir. Pues jo, mentre pugui grenar cap a casa meva, mentre pugui tenir criats i pugui menjar i omplir-me la panxa, això ja m'abasta, no? La noblesa realment en aquesta pel·lícula, a part de ser ells nobles, era la més estranya de les virtuts entre els personatges. El guió és magnífic, la direcció de Patricia Ro és genial, acompanyada d'Isabel Adjani i Daniel Otel, Vincent Pérez i una sèrie d'actors brillants, fins i tot diríem Miguel Bosé, a pesar de que no és el més brillant de tots, però bueno, ja, només que apareixi Miguel Bosé fent de noble eròtico sexy, ja està, ja val la pena. És una pel·lícula molt, molt bona.
Molt bona, però jo tenc que recordar de també molta sang, no?
Molt violenta.
Sobretot, sí.
Molt violenta, perquè, clar, són ses guerres entre catòlics i protestants.
Sí, molt explícites.
Molt explícita.
Aquestes batalles.
De fet, el pòster és ella, Isabel Adjani, que està meravellosa, que li va aquest paper li va valer després a ser la reina a Braveheart. És el pòster, és ella en so vestit ple de sang,
sí,
cridant com una possessa.
Sí, sa batalla aquesta jo la recordo especialment. I de primera pel·lícula, La reina Margot, paraula noble. Segona pel·lícula, paraula granja.
Granges en el cinema n'hi ha moltíssimes, 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 però han d'admetre que n'hi ha una, molt poques són tan icòniques com aquesta granja.
Yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Ko.
Ara jo m'he quedat aquí empenada mirant el tràiler de Memorias d'Àfrica amb en Robert Redford i en Meryl Streep. Per favor, escena de rentat de cap. Jo és que m'he quedat aquí, Toni. Tu segueix.
Digues, jo anava a dir, guanyadora de 7 Oscars, sí. Memòries d'Àfrica és una de les històries romàntiques més famoses del cinema, juntament amb una altra de Meryl Streep, precisament, Los Puentes de Madison, i una de les pel·lícules que fan gran el cinema pausat i emocionant, i també, com per què no dir-ho, una de les pel·lícules preferides de Narcelli.
Sí, sí, no puc evitar. Sí.
És que, clar, jo, Granja, me diu Granja, i clar, quina pel·lícula he de posar, si me diu dius granja. No puc posar Rebelión en la granja, no. Que podria. No puc posar Mi pequeña granja, que Babe el cerdito valiente. Sí. Vull dir, n'hi ha moltes de pel·lícules de granges, però havia de posar aquesta. Mm. No, aquí no hi ha... No hi ha més història.
No hi ha tu tia, que diries la meva pregunta.
No hi ha tu tia. Inspirada en la novel·la de l'escriptora danesa Isaac Dinesen, narra la història d'amor entre una dona casada en un matrimoni de conveniència amb un baró i un aventurer romàntic clàssic. Però a més d'una història d'amor, també és una història d'amor per la terra i per la gent de Kènia. Alguns la van acusar de ser una pel·lícula tova, però la veritat és que és una història d'adulteri, de malaltia, de mort, de solitud, de marginació, de ruïna i de desamor. Però en el final de tot, també és una pel·lícula preciosa.
I tenim el personatge femení, que jo crec que és cabdal dins tota la història, la reivindicació d'aquesta dona, que amb un entorn absolutament hostil per ella i amb un moment hostil, sorti endavant.
És una pel·lícula feminista i no... Caigo a los pies de l'aventurero romántico que vol, que l'únic que vol és ser lliure i que passa olímpicament de tothom i de tots.
Uh-huh. I, de fet, deies Isaac Dinesen, la seva autora, Karen Blixen, així la coneixíem, que havia de Exacte. Signar com a homo, perquè si no tampoc li publicaven, per tant.
Exacte.
També la reivindicam des d'aquí. Ja han fet Noble, ja han fet Granja i ara anem per Origen.
Exacte, parlam d'Orígens, que segons qui t'esconti en aquests orígens, en el cinema, podem estar... Aquests orígens poden estar molt més a prop de lo que podíem pensar.
Fui al 7-Eleven a comprar algo.
Son 11 con 11.
El número de la suerte. Miré la fecha y era el 11 del 11. Miré la hora y eran las 11 y 11. Empecé a ver onces por todas partes. Lo seguí y encontré estos ojos. Quiero contaros la historia de los ojos que cambiaron este mundo.
Orígenes. Aquesta és la pel·lícula de Michael Cahill de l'any 2014 i és història d'un estudiant de biologia molecular especialitzat en l'ull humà. Un dia coneix una misteriosa dona amb un iris multicolor que la durà a fer tota una sèrie de descobriments sorprenents sobre la nostra existència i sobre els nostres orígens. Més enllà de gènere, que és la ciència-ficció d'idees, se podria dir que la força d'origen se troba a la història que hi ha a dins la història. Bàsicament, és una obra molt ben pensada des del seu origen i exquisita en la seva forma. És una pel·lícula de ciència-ficció, però no hi ha naus espacials ni exploració més enllà. Vull dir, és una pel·lícula de ciència-ficció, bàsicament perquè és de ficció de ciència, no de sables làser ni batalles. És una aventura que no saps mai a on te durà i una reflexió que manté l'equilibri perfecte entre els aspectes més intel·lectuals i els aspectes més emocionals. Bàsicament és una d'aquestes pel·lícules que mos agraden, una pel·lícula molt petita i molt, molt, molt curiosa.
Mm-hmm, que bona. Orígenes, 2014, apuntadíssima. I anem en sa darrere, que és una paraula radical. Eh?
Sí, però que ser radical no té precisament per què ser una cosa dolenta, no?
Seguro todos saben... A pesar de que la primaria es obligatoria y gratuita, más de la mitad de los niños de sexto no pasaron a secundaria. De acuerdo a la prueba, estamos en el mero fondo. Estamos fallando. ¿Cuál es su historia, profesor? ¿Usted pidió venir aquí? ¿Para qué?
Pues, quizás estoy loco.
Apúrense, apúrense, diu el professor de Radicals, història d'un mestre d'una ciutat fronterera mexicana plena de persones abandonades pel govern, de corrupció i de violència. Basada en una història real, el protagonista, que quizás té loco, diu ell, prova un nou mètode molt radical per desbloquejar la curiositat i el potencial dels seus alumnes i pot ser fins i tot ser brillantor. I és molt radical perquè no ho ha fet ningú abans allà. No, bàsicament no perquè se dediqui a fer coses violentes ni coses... Simplement romp tota aquella estructura que està feta i que du anys funcionant que ell decideix rompre-la per intentar que aquells nins que estan perduts, bàsicament, el trobin el seu camí. Vos he de dir que aquesta és, més que una pel·lícula, és un homenatge a tots aquells que van inspirar la història real i una forma de fer-te creure que se pot canviar el món si fas passes molt petites una darrere l'altra, aparentment innocues des de llocs quasi invisibles. És una altra preciositat de pel·lícula d'aquestes petitetes que dius, oh, que guai. És vera que pel·lícules de mestres que canvien la vida dels alumnes n'han vistes mil, però aquesta a mi me va tocar especialment la fibra. De més, d'aquestes que quasi passen desapercebudes, s'estrenen, quasi ni te'n dones compte, i uf.
I de, ja tenim deures, jo entenc de deures, perquè Orígenes i Radical no les he vist i me fa moltíssimes ganes, així que apuntadíssimes Memòries d'Àfrica, com que l'he vist 20 vegades, ja la deixaré per un altre cap de setmana, que si no, no mos bastarà el temps. Toni Camps, te donem les gràcies i te deim adeu amb una cançó que te dedicam, però per favor, abans...
Salut i cinema.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
The way in the old bazaar. Hey, you, let us through. It's a brand new star. Oh, come be the first on your block to meet his eye. Make way, here he comes. Ring bells, bang the drums. You're gonna love this guy. Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa. Show some respect, boy, genuflect. Down on one.